Bon dia, Mieres tindrà una comunitat energètica.
L'informatiu del migdia.
Hi ha una instal·lació de més o menys 20 kW i aquesta instal·lació es cedirà a la comunitat energètica de Mieres. Aquesta comunitat energètica s'ha creat durant aquest 2022. Com a Ajuntament vam iniciar un procés participatiu per constituir la comunitat energètica.
És l'alcalde de Mieres, Enric Domènech, en una entrevista al programa L'Alcalde Respon d'Ula Televisió. La instal·lació de les plaques fotovoltaiques serà d'uns 20 kW que s'ubicarà en teulades d'habitatges particulars i en equipaments municipals com el pavelló d'esports. El projecte formarà part d'una cooperativa formada per tots els veïns interessats. Mieres ja compta amb una primera subvenció econòmica per tirar endavant el projecte. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dijous llarder, d'aquest dijous 16 de febrer del 2023.
El dia en 4 minuts.
Santa Pau vol posar en ordre el nucli antic. L'Ajuntament es planteja redistribuir la ubicació de les terrasses, dels punts de deixalles i altres serveis. Tot plegat forma part del procés participatiu, d'on també ha sortit la instal·lació d'un semàfor i un lector de matrícules. L'associació No és un vial arriba al seu quart aniversari d'activitat. El col·lectiu gaudeix d'una bona salut, conscients de que la seva reivindicació serà una cursa de fons. Asseguren que continuaran reivindicant la pacificació de l'Avinguda Sant Jordi i per aquest motiu s'han reunit amb els portaveus municipals. El Consell Comarcal de la Garrotxa senyalitza 70 punts propers a rius de la comarca per evitar accidents. És una mesura que s'ha hagut de prendre davant la gran quantitat de caigudes que es produeixen en entorns fluvials, especialment en èpoques de pluja. En cultura, Música als Masos oferirà un cicle de 3 concerts de cambra Olot amb alumnes de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Des de l'entitat volen donar a conèixer aquests joves talents que, segons ells, formaran part del futur panorama musical del país. En esports parlarem de les eleccions a la Federació Catalana de Futbol, ja que la Unió Esportiva Olot demana a la nova Junta que defensi les llicències dels jugadors. El president Joan Agustí reconeix que ha votat altres opcions perquè considera que l'equip de Soteres no és prou valent per portar les demandes dels clubs a Madrid. I per la seva banda, els clubs petits de la Garrotxa demanen a la Junta de la Federació Catalana de Futbol que els protegeixi. El Club Futbol Les Preses i el Sant Pere Màrtir, per exemple, s'han mostrat satisfets de la victòria de la candidatura de Soteres. I a la contraportada tancarem amb bon gust aquest informatiu migdia perquè avui és dijous gras. El dijous gras o dijous llarder és el dia que marca l'inici del carnaval. Avui és el dia per consumir tots aquells aliments prohibits durant la Quaresma.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El ple del Congrés aprova definitivament aquest dijous la reforma de la llei de l'avortament que garanteix aquesta prestació a hospitals públics i elimina l'obligatorietat del consentiment patern per a les menors de 16 i 17 anys. Com la llei trans, la proposta la va impulsar la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i acaba ara el seu tràmit parlamentari. Grífols acomiadarà 2.300 treballadors a tot el món, un centenar a Catalunya. La majoria de treballadors afectats pel pla d'acomiadaments de la multinacional catalana són als Estats Units. A la pàgina internacional, catàstrofe ecològica a Ohio, neguit veïnal i fake news pel descarrilament d'un tren tòxic. Creix la inquietud pels efectes greus en el medi ambient i en la salut dels veïns que viuen a la zona on es va produir el núvol tòxic. I sobreviu 167 hores sota la runa Turquia amb una catifa i una ampolla d'aigua. Es diu Hussein Berber i és un home de 62 anys que té diabetis i que justament tenia la medicació a prop quan les parets de casa li van caure a sobre.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
De moment, cap canvi en el temps. Els mapes indiquen més aviat anticicló que podria durar ben bé fins al 21 de febrer. Potser a partir d'aleshores, 22, 23 de febrer, arribin núvols i algunes pluges que ara per ara no pinten de ser importants. Ahir la temperatura màxima va pujar a 16 graus a Vic, a Olot i a Ripoll. Les mínimes una mica sota zero, un grau sota zero, tot i que Olot va ser un grau positiu després de molts dies sota zero. I bé, es va arribar com a altes, 18 graus a Mieres, 18 també a la Bisbal d'Empordà. Això més o menys s'ha de repetir avui. Màximes de 15, 17, 18 graus, amb un dia de sol, capes de núvols prims, un cel una mica enterbolit, i al matí núvols baixos, sobretot cap a la costa, no descartem bancs de boira, humitat, i aquesta inversió tèrmica, alta muntanya, al voltant de zero o una mica sota zero, i a les valls, com està passant darrerament, entre 0 i 4, 5 sota zero, sobretot cap al Ripollès, valls del Ripollès, valls del Camprodon, o, per exemple, cap a la Cerdanya. Aquest temps serà exactament calcat de cara a divendres i el cap de setmana la novetat és que no ha de ploure, però sobretot ha de pujar notablement la temperatura. Per tant, ja arribaríem als 20 graus de màxima a alguns indrets.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta informativa d'aquest dijous 16 de febrer de 2023. Mieres tindrà una comunitat energètica. L'han tirat endavant un grup d'11 veïns al poble. Serà una instal·lació d'uns 20 kW que s'ubicarà en teulades d'habitatges particulars i en equipaments municipals com el pavelló d'esports. El projecte formarà part d'una cooperativa formada per tots els veïns interessats. Mieres ja compta amb una primera subvenció econòmica per tirar endavant el projecte. Ens porta tots els detalls la Natàlia Moreno.
Les comunitats energètiques agafen cada cop més protagonisme a la Garrotxa. Municipis com la Vall d'en Bas o les Planes ja tenen enllestits els seus projectes d'eficiència energètica pels veïns del poble. Ara, Mieres també ha fet el pas i comptarà amb una comunitat que l'Ajuntament cedirà a una cooperativa creada per 11 veïns del poble. Constituït a finals de l'any passat, el projecte comptarà amb 11 habitatges on s'instal·laran plaques fotovoltaiques. També se'n podran muntar altres veïns que s'hi vulguin afegir. Ho explica l'alcalde de Mieres, Enric Domènech, en una entrevista al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió.
Hi ha una instal·lació de més o menys 20 kW i aquesta instal·lació es cedirà a la comunitat energètica de Mieres. Aquesta comunitat energètica s'ha creat durant aquest 2022. Com a Ajuntament vam iniciar un procés participatiu per constituir la comunitat energètica i s'ha acabat constituint com a cooperativa de consum. I a través d'un grup promotor de veïns, de 11 veïns, que han tirat endavant aquest projecte.
L'aposta per la comunitat energètica Mieres és la inversió més destacada dels pressupostos del municipi per aquest 2023. La cooperativa és oberta a tothom i neix amb l'objectiu de donar servei al 100% de la població. Domènech espera que tingui una bona resposta.
Puguin acabar donant servei a mig termini a una cinquantena de cases, que realment, comptant que el nucli antic en tenim 140, seria un terç, una tercera part de les cases que es puguin connectar a la cooperativa.
Encara està en fase d'estudi en quins equipaments municipals s'instal·laran les plaques fotovoltaiques. El consistori no vol que n'hi hagi a tot el nucli urbà i per això s'estudia la possibilitat d'instal·lar-les en edificis com el pavelló municipal.
Com a Ajuntament disposem d'uns equipaments municipals que tenen unes teulades que són molt òptimes per instal·lar plaques fotovoltaiques. L'exemple més clar seria la teulada del pavelló. És una teulada immensa, ben encarada i que dia avui no s'utilitza.
L'Ajuntament de Mieres vol facilitar que tothom pugui formar part de la comunitat energètica dotant els equipaments municipals de plaques fotovoltaiques. Es preveu que en aquest 2023 un terç dels veïns ja en formin part.
No ens movem molt lluny de Mieres, marxem cap a Santa Pau, que vol posar ordre al nucli antic. L'Ajuntament es planteja redistribuir la ubicació de les terrasses, dels punts de deixalles i altres serveis. Tot plegat forma part del procés participatiu, d'on també n'ha sortit la instal·lació d'un semàfor i un lector de matrícules que ja està en funcionament, informa Pere Obac.
Amb la tornada a la normalitat, el turisme a la comarca ha crescut un 400%, segons dades de Turisme Garrotxa. Això ha obligat els municipis més freqüentats a prendre mesures. A finals de l'any passat, els veïns i veïnes de Santa Pau varen votar a favor de repensar els usos que es donaven als espais del casc artístic històric del poble. D'aquí en va sortir la instal·lació d'un semàfor a la plaça Major i un lector de matrícules. Segons l'alcalde, Pep Companys, tot i les reticències inicials, els veïns s'hi han acostumat.
Des de l'Ajuntament la valoració és bastant positiva i em consta pels veïns que alguna reunió que hem tingut amb els veïns, que ja dic, inicialment van ser molt reacis, també, però em consta que ho valoren positivament, i amb alguna reunió que havíem tingut amb ells havíem fet la pregunta, algú voldria tornar uns anys enrere amb l'escenari que ens plantàvem fa uns anys enrere, i tothom coincidia que no, que malgrat ha costat, doncs penso que ens hem de sentir satisfets amb la manera que s'està donant a terme.
Amb aquest procés participatiu, l'Ajuntament de Santa Pau ha pretès que els veïns i veïnes anessin més enllà de la pacificació del trànsit.
Volíem anar un més enllà, no quedar-nos només amb els vehicles, amb el trànsit, sinó reordenar una miqueta, donar-li un altre aire al nucli antic, millorar una mica doncs, l'espai, amb tema de papereres, espais enjardinats, amb terrasses.
Santa Pau és un municipi de 1.600 habitants, però la seva població es multiplica en caps de setmanes i festius. Les característiques del casc antic fa que sovint sigui complicat poder-hi transitar amb normalitat i garantir una bona convivència entre veïns i turistes.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Tornem cap a la capital de la Garrotxa, cap a Olot, perquè l'associació No és un vial arriba al seu quart aniversari d'activitat. El col·lectiu gaudeix de bona salut, conscients de que la seva reivindicació serà una cursa de fons. Asseguren que continuaran reivindicant la pacificació de l'Avinguda Sant Jordi i per aquest motiu s'han reunit amb els portaveus municipals de l'Ajuntament d'Olot i alguns dels nous candidats a l'alcaldia per arrencar el seu compromís davant la proximitat de les eleccions municipals. Guillem Guardiola.
No és un vial compleix 4 anys. L'entitat es va crear pocs mesos abans de les eleccions municipals del 2019. En aquell moment els veïns i veïnes sentien que l'avinguda estava degradada i que calia actuar-hi. Ara, també a pocs mesos de començar una nova campanya electoral, un dels portaveus de la plataforma, Torn Torner, fa un balanç d'aquests anys de reivindicacions.
Aquests 4 anys han passat volant, hi ha hagut una pandèmia pel mig. Nosaltres vam, l'any 19, també, curiosament, amb dates preelectorals, perquè això s'ha de també significar, ens vam constituir perquè ja va arribar un moment que l'estat de l'avinguda o l'estat al ferm estava en un estat degradat ja.
Des de No és un vial trobaven injust haver de suportar el trànsit de l'economia comarcal en una avinguda que estava descuidada. Per això van constituir la plataforma amb un decàleg de 10 mesures que consideraven totalment prioritàries. La primera d'elles era la pacificació i manteniment de l'avinguda Sant Jordi.
Entenem que és important la variant, però creiem que també que és molt important que ja que estem suportant aquest desgast, aquest tram hauria d'estar cuidat, net, cuidat, poder fer una ordenança que els camions buits d'animals, per exemple, no cal que tornin a passar per aquí, perquè la normativa obliga els animals a fer el traçat més curt. Però, per exemple, anar buscant mesures d'aquestes, no?
Des de No és un vial asseguren que l'entitat es troba bé de salut. Entenen la reivindicació com una carrera de fons i estan disposats a estendre-la dins la mesura del possible. Per aquest quart aniversari estan preparant una acció en homenatge a Toni Fiter, fundador del Club Ciclista Bas i membre de No és un vial, que va morir el maig de l'any passat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
El Consell Comarcal de la Garrotxa senyalitza 70 punts propers a rius de la comarca per evitar accidents. És una mesura que s'ha hagut de prendre davant la gran quantitat de caigudes que es produeixen en entorns fluvials, especialment en èpoques de pluja. Segons el Consell Comarcal, encara hi ha moltes actituds imprudents a la natura, informa Gerard Puigdemont.
Durant el 2022, els bombers van fer un total de 59 rescats a la Garrotxa. Les actuacions es van centrar especialment en rius i barrancs, també a la recerca de persones desaparegudes i en els rescats de muntanya. Les crescudes sobtades dels rius, així com la seva desaparició en època de sequera, denoten que alguna cosa està canviant en el nostre entorn natural. La societat no sempre ho té en compte i prop dels espais fluvials encara s'hi produeixen massa accidents. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, detalla com havien d'actuar els cossos de seguretat per evitar aquestes situacions.
Anaven Mossos i anaven bombers, posaven cintes i tothom es havia de desplaçar doncs, com plovia doncs, a posar-ho. Doncs tot això ara el que repercutirà és que aquesta gent s'estaurien d'anar i que podran actuar doncs, en altres casos que hi hagi més necessitat.
Per reduir la sinistralitat a prop de zones fluvials, el Consell Comarcal ha senyalitzat 70 punts on s'hi poden veure cartells alertant del perill. Reixac considera que és un primer pas per reduir la sinistralitat i evitar rescats en zones delicades.
Els vorals dels rius a cada costat, no? Doncs amb la majoria de pobles de la comarca, tot arreu allà on passa un riu, doncs que hi ha un passadís o que hi ha que s'ha de travessar el riu, doncs hi haurà els senyals aquests posats, molt bé, doncs per evitar doncs, que hi hagi accidents que la gent passi en allà aquell moment.
El cost total de la senyalització dels vorals dels rius és de 27.000 euros finançats íntegrament pel Consell Comarcal de la Garrotxa.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. L'alcalde de Camprodon demana un replantejament als protocols d'actuació davant episodis de nevades com les que van afectar la zona la setmana passada. Xavier Guitart considera que cal millorar el temps de resposta. La vall de Camprodon va ser una de les zones més afectades per la llevantada i en alguns sectors van haver d'esperar diverses hores a ser atesos, ens informa la Judit Lechon.
La primera gran nevada de l'any va afectar, com era previsible, en major mesura les cotes més altes i aquestes a la comarca són la vall de Ribes i la de Camprodon. El territori s'ha alçat per reivindicar la poca agilitat en la resposta davant una situació com la que es va viure el passat 7 de febrer. A Camprodon, l'alcalde es queixa que les carreteres van començar a netejar-se a les 7 de la tarda, quan els primers flocs de neu ja queien al migdia. El problema és que les màquines llevaneus van arribar tard perquè les centrals de manteniment es troben a les comarques veïnes.
Va haver un moment que vam sentir de la vall de Camprodon un punt d'abandonament pel fet de dir que les carreteres, els accessos a la vall de Camprodon eren totalment nefastos, tant per la part de túnel de Collabós com per la part de Sant Joan de les Abadeses.
La reclamació és que la maquinària hauria d'ubicar-se allà on és més previsible que nevi per així disminuir el temps de resposta i evitar el col·lapse.
Potser s'hauria de tenir una previsió de no tenir les màquines llevaneus tan lluny de la vall de Camprodon, que potser és molt més sensible, com bé deies, estem al Pirineu, i és molt més sensible que tinguem neu.
Una altra de les problemàtiques van ser els talls de llum. La primera trucada informant sobre la incidència va ser a les 3 de la tarda, però els operaris no van aconseguir arribar a la vall fins al vespre perquè venien de Vic.
La falta de rapidesa amb l'execució de la feina. O sigui, quan hi ha una avaria, jo entenc que hi hauria d'haver més agilitat amb la reparació de la avaria, perquè realment quan els operaris van estar allò, la feina es va executar molt ràpid i realment es va trobar l'avaria, es va detectar, es va arreglar, vull dir que en el moment que els operaris van estar aquí jo crec que la feina es va fer molt correctament i molt ben feta, però sí que és veritat que l'impàs de la primera trucada amb que arribessin els operaris, aquest impàs de tantes hores, no és normal.
L'alcalde reafirma en la seva postura. Si els serveis tècnics tinguessin una seu a la comarca, el manteniment s'hauria pogut fer més ràpidament.
I en successos, la Policia Nacional ha detingut a Llers, a l'Alt Empordà, un fugitiu buscat pel robatori d'11 milions de francs suïssos en un assalt a furgons blindats. L'arrestat, considerat un objectiu d'alt valor, tenia una ordre europea de detenció i entrega emesa per França per jutjar-lo per delictes de robatori organitzat amb armes, danys, incendi provocat i pertinença a organització criminal. Segons informa la policia, s'enfronta a cadena perpètua. La investigació va permetre ubicar-lo a una finca rústica aïllada d'on gairebé no sortia. L'immoble, a més, estava protegit per fortes mesures de seguretat, com càmeres de videovigilància i gossos ensinistrats per alertar de la presència d'intrusos. El robatori va tenir lloc l'agost del 2019 a Suïssa. Abans dels esports, parlem de cultura perquè Música als Masos oferirà un cicle de 3 concerts de Can Braulot amb alumnes de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Des de l'entitat volen donar a conèixer aquests joves talents que, segons ells, formaran part del futur panorama musical del país.
Des de l'associació Música als Masos veien important poder oferir espectacles de música durant els mesos d'hivern, ja que fins ara concentraven les seves activitats culturals només a l'estiu. El col·lectiu que vella pel foment de la música clàssica pretén acostar-la als més joves. Per aquest motiu, han organitzat una sèrie de concerts de música de cambra amb nous talents. Els contactes dels responsables de l'entitat amb l'Escola Superior de Música de Catalunya els ha brindat l'oportunitat de fer-ho. Des de Música als Masos, Guillem Martí afirma que es podran escoltar joves intèrprets que formaran part del futur panorama musical del país.
Sabem que l'ESMUC necessita espais per donar a conèixer els seus grups de cambra, els seus intèrprets, els seus compositors, etc., tota aquesta gent que s'està formant i que acaben formant part al cap de pocs anys del panorama musical del país, no? Però que en aquests moments estan fent, o bé estan fent el grau de música, o bé estan fent un màster a l'ESMUC, i que són grups que ja comencen a despuntar i que són molt interessants.
El cicle, que arrenca aquest diumenge, consta de 3 concerts que repartiran entre l'Escola Municipal de Música, l'Espai Cràter i Can Trinxeria. El segon tindrà lloc el 26 de febrer i l'últim es realitzarà el dissabte 4 de març, tots a les 6 de la tarda. Les entrades es poden adquirir a través del portal web d'Olot Cultura.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Entrem en matèria esportiva. Segueixen sent protagonistes les eleccions a la Federació Catalana de Futbol celebrades el passat dilluns. Per la seva banda, la Unió Esportiva Olot demana a la nova junta de la Federació que defensi les llicències dels jugadors. El president Joan Agustí reconeix que ha votat altres opcions perquè considera que l'equip de Soteres no és prou valent per portar les demandes dels clubs de Madrid. Els directius de l'Olot van tenir dificultats a l'hora de votar per problemes segons la mesa de documentació. Aniol Puigvert.
En les eleccions celebrades aquest dilluns, Joan Soteres va tornar a sortir elegit com a president de la Federació Catalana de Futbol amb un ampli marge sobre el segon candidat, Juanjo Isern. A les comarques de Girona, Soteres és on va aconseguir més representació, amb un percentatge important de vots. Segons el president de l'Olot, Joan Agustí, la reelecció de Soteres és fer un pas enrere. Afirma que la candidatura guanyadora ja ha creat una Superliga catalana que suposa més dificultats pels jugadors i jugadores que poden optar a una carrera professional. L'Olot també demana que els jugadors amb llicència esportiva tinguin els mateixos drets que els altres comunitats de l'Estat i un millor repartiment dels drets audiovisuals.
Bé, totes aquestes coses que representen una lluita, un treball, un donar la cara a Madrid, doncs a mi el president m'ha dit que, bueno, tens tota la raó, però això és impossible. Per tant, jo voto i defenso altres opcions que em diuen que sí, que ens hi jugarem la cara, ens hi jugarem la cadira, potser no tindrem la cadira, però nosaltres haurem estat lluitant per els drets dels jugadors i jugadores que estan a Catalunya.
Joan Agustí ha afegit que s'ha sentit pressionat perquè votés la candidatura de Soteres.
Jo penso que això és molt pressionant. Si tu em preguntes per què és que hi va haver-hi una victòria tan aplastant, doncs mira, jo vaig rebre 20 missatges per WhatsApp d'un senyor que es presentava, més ben dit, del vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, convidant-te a votar la seva candidatura. A mi aquestes pressions no m'afecten. Però jo entenc que hi ha altres clubs que sí que els afecten.
En les eleccions per escollir la nova junta de la Federació Catalana de Futbol, la candidatura de Soteres va aconseguir el 77% dels vots a les comarques de Girona.
I pel que fa als clubs petits de la Garrotxa, demanen a la junta de la Federació Catalana de Futbol que els protegeixi. El Club Futbol Les Preses i el Sant Pere Màrtir, per exemple, s'han mostrat satisfets de la victòria de la candidatura de Soteres. També destaca la tasca del vicepresident Jordi Bonet a favor del futbol de les comarques gironines.
El maig del 2022 es van celebrar les eleccions de la nova junta de la Federació Catalana de Futbol. Joan Soteres va ser el guanyador d'aquestes primeres eleccions amb quasi 400 vots. Però després dels resultats, el segon candidat més votat, Àlex Talavera, va denunciar que 175 vots emesos s'havien de considerar invàlids. El cas va arribar al Tribunal Constitucional de l'Esport, que va decretar que s'havien de tornar a celebrar les eleccions perquè en els comicis van votar presidents que no ho eren, que dirigien clubs inactius o també vicepresidents que no estaven en el càrrec. Aquest dilluns es van tornar a celebrar les eleccions de la federació i va tornar a sortir reelegida la candidatura de Soteres. Un primer lloc que, segons el president del Club Futbol Les Preses, Xavi Colomer, és gràcies al vicepresident de la Federació, Jordi Bonet.
I sempre es diu que Girona és una província doncs, que fa decantar molt la balança cap a un costat o cap a l'altre. Jo crec que aquí a Girona, més que votar en Soteres, es vota molt en Jordi Bonet. En Jordi és una persona molt pròxima, que sempre que ha necessitat alguna cosa ha estat al nostre costat, i jo crec que això, els clubs petits, que la majoria de clubs que hi ha aquí a la comarca, aquí a l'Universitat de Girona, això ho valora molt, i crec que això és perquè té aquest pes important doncs, aquí a Girona. Més que en Soteres, crec que és mèrit d'en Jordi Bonet. No?
A la Garrotxa, la majoria de clubs de futbol que hi ha són petits, amb pocs recursos i pocs jugadors. Per això, una de les demandes que fan des d'entitats com les Preses o el Sant Pere Màrtir és que es protegeixin encara més els clubs humils. Consideren que són el que donen vida al futbol català. Ho explica el president del Joventut Sant Pere Màrtir, Josep Coromina.
En primer lloc, seria fer net de tots els plets i assumptes civils i penals i criminals que puguin tenir els jutjats. Això s'ha de fer net. I en segon lloc, destinar més recursos al futbol de base. I després, honestedat. Res més.
En aquestes segones eleccions a la Federació Catalana de Futbol, la participació dels clubs catalans ha baixat un 16%, degut a la mala praxis en la gestió dels primers comicis.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada tancarem l'informatiu migdia amb bon sabor de boca. Avui és Dijous Gras. El Dijous Gras o Dijous Llarder és el dia que marca l'inici del Carnaval. Avui és el dia per consumir tots aquells aliments prohibits durant la Quaresma. A casa nostra, les coques, la botifarra d'ou, l'embotit i els llardons són els protagonistes de la taula.
El Dijous Gras és una celebració que depèn del calendari religiós. Comença el Carnaval i marca l'inici d'una setmana que acabarà amb el Dimecres de Cendra donant pas a la Quaresma. El cas és atipar-se amb àpats prohibits durant els 40 dies de dejú, sempre segons la tradició religiosa. Avui es celebra el Dijous Gras al voltant d'una taula amb la coca de llardons i la botifarra d'ou i altres productes amb un elevat contingut de greix animal. Així ho expliquen en una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió el forner Jaume Comas i el xarcuter Fermí Coromines.
El postre és la coca de llardons, fet d'una manera o d'una altra. Per al dia del Dijous Llarder estic a menjar coca de llardons. Hi ha dos o tres maneres, diverses maneres de fer-la. Aquí a Olot s'estila molt a la Garrotxa, s'estila molt la coca de llardons de brioix.
Hi ha diverses que són clàssiques. Hi ha la botifarra d'ou, la botifarra amb llardons o la botifarra de perol. Aquestes tres són bàsicament les que surten més.
El Dijous Gras és un dels dies més importants del calendari pels carnissers i forners. Expliquen que normalment es miren les xifres d'anys anteriors i en produeixen una mica més, però aquest any se'ls fa difícil. Per culpa de la pandèmia s'han de remuntar les xifres del 2019 i això no els permet fer previsions exactes. Tot i això, en Jaume Comas assegura que estan preparats.
Aquest any és una mica complicat comptar-ho, perquè mires les agendes, està tot apuntat a tots els anys, però esclar, hem passat dos anys de pandèmia, sí, i ens en tenim sí. Canal 2019. Sí, clar. Sí. I esclar, dius, ¿por dónde vamos?
Sí, sí.
Clar. Bueno, estem preparats, i si al mig de matí veus que la cosa va molt animada, pues et toca quedar-te sense dinar i córrer.
El Dijous Gras també representa un bon moment per agrupar col·lectius. Escoles i residències el celebren sovint a l'aire lliure.
Doncs com diu Jennifer dels Catarres, sempre hem defensat els productes de la terra i llarga vida, les tradicions com el Dijous Llarder. Esperem que el gaudiu d'allò més bé. Gràcies per la seva confiança. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous a la sintonia de Ràdio Olot. Adéu-siau. Oh, 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 Jennifer,
tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials, l'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.